Abans de començar, vull disculpar la rectora de la Universitat de Girona, que havia de presidir avui aquest acte, però ahir, degut a la neu, va venir al campus a primera hora i es va accidentar, i per tant té una fissura al maluc i evidentment no es pot moure, si té molt de dolor i té inflamat, no? Però m'ha dit que bé, que deia doncs, que ella tenia moltes ganes d'estar aquí, que espera que la jornada vagi molt bé i que, bueno, que tot funcioni doncs, com s'esperava. És veritat que avui és un dia diferent, perquè és el primer dia que restablim les classes. Hi ha molta més gent de la que hi havia dit, però també és veritat que la gent ens imaginem que anirà arribant en compte d'ot. Per tant, és veritat que estem inaugurant amb poca gent, però jo espero que al llarg del dia es vagi omplint, per tant, hi hagi moltes activitats i al final del matí, quan hi hagi la gent de l'O, doncs tot funcioni i tinguem doncs, molta participació. Bé, doncs en primer lloc tindrà la paraula la Teresa Cabruja, que és la directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Girona, i ella ens explicarà una mica doncs, tot això com funciona.
Molt bé, gràcies. Bon dia. Doncs sí, bueno, el primer serà, farem la jornada malgrat la neu, no? I dir que ens feia molta il·lusió, la veritat, aquesta tercera jornada amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones. És la tercera jornada... Perdó, sí? Ara?
Sí, ara.
Sí? Doncs és la tercera jornada que es fa aquí a la Universitat de Girona i bé, reuneix, no? Diguéssim, una confluència de situacions molt importants per nosaltres. La veritat és que d'entrada el que faré és comentar-vos una mica com anirà la jornada i bàsicament una llista d'agraïments que encara hauria de ser més llarga de la que ara sentireu, perquè aquí a Catalunya hem tingut doncs, aquesta situació tan especial que ha sigut la manera en què s'ha tirat endavant tot el tema de la llei d'oportunitats entre dones i homes. I em fa molta il·lusió que hi hagi aquí avui l'Anna Solà de l'Institut Català de les Dones. Ella sap que per nosaltres, per moltes de les dones que hem estat implicades i compromeses amb tot això, ha sigut fonamental el recolzament que hem tingut, el diàleg constant i la participació constant que hi ha hagut en com s'ha instal·lat això i en fer-ho possible, no? I en aquest sentit també faig uns agraïments, no hi és avui, a la responsable que havia estat fins ara, no era la igualtat, no era la unitat d'igualtat, perdó, era per tirar endavant el pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, és la doctora Josepa Bru, i realment va ser, jo crec, una tria importantíssima el fet de que ella tirés endavant aquesta llei, la UDG, perquè la UDG va ser una de les primeres universitats, després de l'Autònoma, amb començar a tirar endavant el pla d'igualtat i, a més, amb cura, diguéssim, anar combinant tot el que podien ser doncs, els aspectes més laborals de la llei i més tècnics, per dir alguna cosa, amb coneixement, no? I amb expertícia pel que fa referència, esclar, a la UDG, que agafa col·lectius diferents, no? És personal administratiu, PDI, i a més estudiants. Per tant, s'ha de tenir una mica d'idea de què vol dir instal·lar la igualtat a la docència i a la recerca, no? I jo crec que ens hem de felicitar i, bueno, volia això deixar constància del meu agraïment i també a la rectora, que avui no hi pot ser, però igualment doncs ho faig explícit perquè l'Anna Maria doncs, va decidir doncs, donar un vot de confiança a tota aquesta moguda que ha acabat amb unitat. I en aquest sentit també, doncs, en fi, estem molt contentes. Unitat i ara un vicerrectorat que ja és, bé, des d'altres, barreja efectivament diferents funcions, no? Cooperació, estudiants i
igualtat.
I igualtat, per tant, tot això és com un avanç i el que espero és doncs, que se'ns pugui encara consolidar més, si podem. I després l'altre agraïment és per una feina molt col·lectiva, perquè a la UDG s'ha de dir que es va instal·lar la llei del Pla d'Igualtat i la unitat gràcies també a un intercanvi constant amb una comissió que es va crear d'expertes. Això també va ser un gran encert, perquè un dels problemes que hi ha hagut a les universitats de l'Estat espanyol o a altres universitats és el no haver fet diàleg, diguéssim, amb tota la gent que estava treballant aquests temes des de fa 20 o 30 anys, no? O més, no? I, bueno, doncs també l'agraïment a la comissió assessora, que hi ha molta gent que anirà, ja m'ha avisat que arribaria més tard, o per temes del temps, o perquè han tingut, perquè estan fora, o per malalties, no? Però que ja les anirem veient. I ja està, i llavors comentar-vos que la jornada, doncs, que és la tercera, també tenia la voluntat, i em sembla que amb la Rosa Maria estàvem d'acord en fer-ho d'aquesta manera, de combinar el que podia ser una mica de debat o reflexió sobre la llei d'igualtat, és a dir, què implicava justament per un col·lectiu com era el de l'UDG, que és un espai molt concret, i a la vegada desenvolupar algun aspecte concret. Llavors tindrem, ja us aniré presentant després a la gent, a l'Encarna Bodelón, que com a filòsofa del dret ens explicarà això. Tenim un desenvolupament concret que és el que té a veure amb el tema de la conciliació per una investigadora de l'UDG, en aquest cas la Cristina Sánchez, que ha treballat sobre el tema i que tenia un encàrrec en aquest sentit en compliment de la llei. I després tenim com dos desenvolupaments amb el tema més de docència i recerca. Un sobre un aspecte concret, que és el reconeixement de l'autoritat femenina, per la Elisa Varela, també historiadora de la UDG, i un altre que és per la directora de l'Institut Interuniversitari amb Estudis de Dones i Gènere, que és la Susana Tavera, i que jo aprofito per excusar perquè la Susana està malalta, i llavors ho podem suplir, per sort, molt bé, perquè tenim aquí l'Encarna Bodelón, que és l'exdirectora, i que a més va estar... Ex-vicedirectora, i que va estar doncs, des de l'inici en aquest projecte, que va estar molt acompanyat per l'Anna Solà també, per tot l'ICB, i llavors ens explicarà una mica com va anar tot el tema aquest d'organitzar una xarxa de grups en recerca de totes les universitats catalanes. Vull dir, tenim, diguéssim, qui podíem substituir per la Susana Tavera? Doncs realment jo crec que l'Encarna Bodelón, mira'm això, no? L'atzar igual que de... perfecte. I ja està, i res, jo agrair-vos moltíssim l'esforç que heu fet doncs realment de venir avui aquí. És el primer dia que es reanuda l'activitat i tal i com deia la vicerrectora, doncs mira, anirem veient que la gent no anirà entrant així, però vàrem decidir tirar endavant la jornada està prevista de ser filmada i després ser penjada, i bueno, de vegades doncs els efectes que pot tenir un acte així és els del moment, però poden ser també després els de que sigui un material disponible, no? I ja està.
Doncs moltes gràcies, Teresa. I bé, doncs ara donarem la paraula a l'Anna Solà, que és la vicedirectora de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, que ens ha volgut acompanyar i que li agraïm moltíssim que hagi vingut a la primera hora, amb les circumstàncies que tenim a totes les carreteres.
Bon dia, moltíssimes gràcies. Jo us agraeixo que ens hagueu convidat a participar d'aquesta jornada des d'aquesta inauguració. Crec, si no recordo malament, que vam estar també juntes l'any passat, per tant ja ve a ser un clàssic, i que representa i és una fotografia realment d'això que t'heu explicat amb la vicerrectora com la responsable de la unitat de gènere, d'aquesta complicitat i d'aquest treball en línia que suposament podem realitzar des de el compromís de diferents compromisos. El compromís de les universitats, en aquest cas el compromís d'aquesta universitat que és pionera en aquest àmbit de l'elaboració i el desenvolupament dels plans d'igualtat, però també pionera en aquesta renovació que cal fer i que s'està fent des del punt de vista acadèmic i científic, per introduir allò que significa la mirada femenina en totes les activitats pròpies del món de la ciència i del saber, i també pionera en el paper que va tenir en la creació d'aquest institut interuniversitari, que està molt aviat dit, però que va ser un procés complicat, difícil, portat amb molta saviesa també per part de les dones que van participar de totes les universitats, i que en aquest moment és un referent i un model únic a l'estat espanyol, i no sé si Europa, un país que tingui aquest consens per crear un institut de recerca, un institut especialitzat en temes de dones i gènere, i on a més o menys hi figuren totes les universitats. Per tant, aquest model que a nosaltres ens agrada explicar i explicar també de com ens hem posat d'acord en un terreny tan difícil i en un terreny on ens cal tants esforços i a la vegada tants encerts per no estalviar-nos reculades, doncs és un motiu de satisfacció i un motiu també que sempre ens agrada posar sobre la taula com a model. Us agraeixo, doncs, tot l'esforç que feu, això per continuar-hi per endavant. Us agraeixo la constància i us agraeixo que seguiu un referent per la societat, per al món acadèmic en general, i que, a més, deixeu-m'ho dir, també un referent per nosaltres, per les persones responsables de tirar endavant el compromís polític en relació al desenvolupament de les polítiques de dona. A nosaltres ens fa tota la nostra feina com a responsables polítiques. Sabeu que hem tirat endavant dos plans de polítiques de dones. En aquest moment estem desenvolupant el pla de polítiques de dones 2008-2011, en el que hi ha compromeses actuacions de tots els departaments per tirar endavant i per transformar les polítiques públiques amb la incorporació de la perspectiva de gènere i de la perspectiva de les dones en tots els àmbits, i que és un pla que, a més, es compromet econòmicament i perquè com a forma de subratllar aquesta voluntat que no estigui ni tot esmullat ni declaracions de principi. Jo noto cada any, quan vinc de la vostra universitat, com a altres universitats, que les coses no estan fetes, sinó tot el contrari. Hi ha una dinàmica evolutiva, una dinàmica d'aprofundiment en aquests àmbits, una dinàmica d'obrir noves perspectives que des dels poders públics hem de fer que no només no s'aturi, sinó que, com els diu Teresa, es consolidi. I ja sé que parlar de números és una mica és molt pragmàtic, però també els pressupostos indiquen també un nivell de compromís de les nostres polítiques. El pressupost dedicat a la recerca i dedicat a donar suport econòmic a totes les universitats per als seus projectes de recerca no s'ha ficat ni un euro en aquests dos anys d'exercici del pressupost que hem hagut de retallar per a altres cantons. Per tant, això és una demostració de la prioritat que des de l'Institut Català de les Dones seguim donant a aquests temes, perquè són, diguem, l'aposta de futur. Hem de córrer i hem de prioritzar totes aquelles situacions d'emergència, sobretot en aquests moments de crisi, però no hem d'oblidar que anem en una direcció on ens cal temps, resistència i sobretot aquesta consolidació, o sigui, l'estabilitat necessària perquè es consolidin totes les pràctiques transformadores que estan implícites en aquesta administració catalana. Jo també voldria donar-vos les gràcies per el treball que esteu fent des de la universitat com a referent, com a far, com a lloc des d'on s'il·luminen nous espais, noves visions i des del lloc on també s'il·lumina com a model, com a institució ideològica. Per una banda, per aquesta assumpció que heu fet d'aplicar realment amb la principis i allò que determina la llei orgànica d'igualtat pel que fa a la creació de plans d'igualtat en els organismes, és a dir, perquè com a organisme heu fet aquest compromís de mirada interna cap a la vostra organització i diagnosticar quins aspectes de la vostra realitat convé modificar per aconseguir que les desigualtats no gravin d'una forma diferencial a les dones i per, a la vegada, poder desenvolupar les diferències de ser home i ser dona dins d'una estructura amb tota la llibertat possible i amb tota i aprofitant tot allò que generem com a dones des del saber, des de la pràctica. Per una banda, tot aquest compromís que nosaltres sabeu que hi hem donat suport i seguirem donant suport, la nova convocatòria de subvencions tindrà un nou apartat dedicat al desenvolupament d'activitats vinculades a l'àmbit d'igualtat. Sabem que això ho valoraria. No, perquè també sabem que costa, eh? Perquè és fins que no estigui introduït, aquests mecanismes no estiguin ben introduïts, són un esforç complementari que requereix doncs, recursos humans i recursos econòmics. Per tant, a la mesura del possible, vosaltres teniu l'oportunitat de tenir un ajut complementari als ajuts que demaneu per als vostres grups de recerca o per les vostres activitats formatives. Per un cantó, agraïm-vos doncs, també aquesta activitat i aquesta construcció de referències modèliques. I per altra banda, agrair també en general tota la feina que s'està fent des de la universitat, i la vostra no és cap excepció, perquè em consta que també hi esteu treballant, en tot el corpus de renovació conceptual necessària per il·luminar, per donar llum, per fer visible a tots aquells altres aspectes de la ciència i de la transmissió dels drets que estan vinculats a aquesta mirada femenina. Per una banda, en la renovació de tots els continguts, de totes les assignatures i de totes les matèries. Aquest és un procés, aquest sí que és un procés llarg, però és un procés absolutament necessari, que i a més és una oportunitat, igual que diem que en una situació de crisi les polítiques de dones han de ser una de les oportunitats per millorar i per realment fer sostenible un nou estatus i unes noves relacions socials que mostren que no funcionen adequadament. La introducció de la mirada femenina, la introducció de la perspectiva de les dones en tots els àmbits del saber, també és una possibilitat d'innovació i de renovació d'aquells camins que moltes vegades també se'ns han demostrat poc fèrtils de cara a la lectura de la realitat i a la interpretació de la realitat. Un exemple claríssim seria des de l'àmbit de l'economia, la renovació necessària de tots els indicadors que ens fan, que ens donen diagnòstics sobre la realitat del país i que si aquests indicadors hi introduïm aquesta mirada femenina i aquesta mirada cap a les activitats femenines, veurem que ens donen unes situacions molt diferents. Això ja des a nivell dels estats i a nivell d'Europa ja s'està demostrant com una necessitat imperiosa d'introduir dins dels comptes oficials, dins dels comptes del producte interior brut dels països, introduir aquells comptes satèl·lics que donen informació sobre economies submergides, treball, el valor del treball domèstic i de cura de persones dependents. És un compte que a Catalunya l'hem pogut fer, l'hem fet per primera vegada i ens dona aquesta xifra de que si es comptessin en valor econòmic els treballs domèstics i d'atenció a les persones dependents de les dones, el producte interior brut del país pujaria un 40%. Per tant, també se'ns revela que la qualitat de vida i els treballs de les dones són un indicador que ens dona informació sobre la qualitat de vida dels països. Per tant, totes aquestes renovacions, ara parlo del món de l'economia, però en altres àmbits del món científic i en altres àmbits del treball de les ciències socials, s'està produint el mateix. Les noves eines que hem pogut introduir gràcies a aquests sabers femenins recuperats i gràcies a aquesta observació necessària de quina diferència hi ha entre observar el món de les dones i el món dels homes, aquestes eines ens fan possible descobrir noves realitats o descobrir nous aspectes de la realitat i també ens donen pistes de com introduir els mecanismes efectius necessaris per transformar i per ajudar i per superar. Per no quedar sempre en aquestes situacions, en aquests cercles tancats, en aquests sostres de vidre, que sembla que siguin un imperatiu, una medida, i en canvi són realment productes d'una cultura i d'un model que se'ns està acabant, que suposament tindrà pocs com dies de vida, potser uns quants anys, però que estem intentant desarticular un mecanisme que no ens funciona per un que ha de funcionar molt millor. I en aquesta desarticulació és imprescindible el saber de les dones i aquesta mirada femenina. Per tant, com a espais de transmissió del saber i espais de creació de coneixement, comptem amb nosaltres d'una manera especial perquè s'hauria de treure al màxim d'aquest element públic. Per altra banda, també, des de les universitats i des de la vostra universitat, també ens consta aquest treball especial no només en tenir de perspectiva de les dones tots els aspectes del saber i del coneixement, sinó també en aprofundir, en crear espais monogràfics d'estudi sobre els aspectes al món de la història de les dones i com tota aquesta història de la participació de les associacions de les dones en la creació de la civilització encara requereix noves troballes i noves formes d'explicació perquè transcendeixin no només en el món acadèmic sinó també en la societat. I, per tant, també lligo l'altre valor que té el nostre treball en quant a transmissió de coneixement a la comunitat, al vostre territori, als nostres espais de ciutadania més propers, que també aquesta jornada és una bona mostra d'aquesta voluntat de difusió que tenim. Només per acabar, també, en el marc d'aquesta celebració del Dia Internacional de les Dones, que és una celebració, és una data en què tenim motiu de celebrar els avenços positius, uns avenços inesperats segurament per moltes generacions anteriors que no podien imaginar fins a quin punt els espais de llibertat i d'autonomia de les dones i sobretot la petició, l'assoliment dels nostres drets com a ciutadanes arribarien al nivell que han arribat, però que a la vegada de tenir aquests motius de celebració també és el moment en què seguim posant sobre la taula aquells aspectes en què no ens podem adormir, no podem deixar de reconèixer que encara ens calen moltes millores i moltes transformacions. Una d'aquestes transformacions, per la més transcendent segurament, és la que més difícil d'assolir, és el canvi en hem aconseguit unes lleis que ens asseguren que la igualtat de dones i homes no sigui qüestionada. Hem aconseguit una llei en l'àmbit de Catalunya del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que és una fenomen estructural més difícil d'erradicar, però més necessari i l'exponent més alt de la resta d'una cultura masclista anacrònica i per tant totalment necessari de superar-la. I estem també a punt, un dia d'aquest sortirà a la vista públic amb l'avantprojecte de llei per una nova ciutadania i per la igualtat de dones i homes, que serà la llei que promet la igualtat efectiva de l'àmbit català. Per tant, des de tot allò que hem pogut regular i tot allò que podem establir des de l'àmbit legislatiu ens va a favor, però les lleis no ho fan tot i, per tant, la transcendència d'aquesta transformació ha d'arribar als imaginaris col·lectius, ha d'imaginar els canvis de model, que són els que encara estan incidint d'una forma negativa en la dicotomia de lloc que és femení masculí, dicotomies que no aconseguim col·locar en un diàleg molt més fluid i molt menys determinista. Aquests models i aquests imaginaris encara estan gravant la vida de les dones en relació al que hem dit abans, els treballs com a certificatura, que encara no estan finits d'una forma corresponsable per homes i per dones. Estem tot just iniciant un procés que espero que també s'acceleri, en què tots aquests temes que plantegem com a conflictes i tensions de les dones no siguin un problema només nostre, sinó que siguin un problema d'homes i de dones, perquè la llibertat dels col·lectius humans està lligada a la llibertat de les dones, és a dir, un país que no tingui, els marges d'autonomia de llibertat, que tampoc el tindrà els homes, en el fons, perquè hem d'anar junts en aquest procés. I tota, diguem que tot aquest treball de la transformació dels imaginaris és el que també necessita, i torno a lligar, la importància dels vostres models. Aquests models que en l'àmbit dels paradigmes científics poden anar desenvolupant altres models d'identitat, altres models de relació, altres models de superació d'una cultura que ja hem vist que no li serveix ni als homes ni a les dones, pel que té de determinista, pel que té de poc eficaç, pel que té de poc definitiva en relació als conflictes humans, als conflictes socials i econòmics del país. Per tant, gràcies una altra vegada per convidar-nos, gràcies per preservar des del vostre espai aquesta memòria de les dones, aquesta memòria del que significa entendre el saber i entendre el coneixement i la transmissió del coneixement des del punt de vista femení. Gràcies perquè esteu innovant i coratge per seguir fent cada vegada millor. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Diana, moltes gràcies, perquè a més el que has presentat són perspectives també per a les universitats que ens han omplert d'alegria, perquè això vol dir que ens ajudaran també a tirar endavant tot el que són els programes que es volen tirar endavant, no? Perquè és veritat que des de la universitat s'està fent esforços, però també si ve que es compta amb les administracions, doncs també és un gran què, i per tant amb això t'agraïm que a més ho hagis anunciat avui en aquí, no? Que, per tant, és important. Bé, ara em tocaria parlant a mi, doncs, abans de començar, sí que vull agrair tant a la Teresa com a la Monica, a la Cristina, tot l'equip, el fet que hi hagin preparat aquesta jornada. Sé que l'han preparat amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i que s'hi han trencat molt les banyes perquè les coses sortissin bé i sortiran. Per tant, amb això penso que hem d'estar contents, perquè segur que sortiran, perquè a més han organitzat un planter d'activitats i a més amb un planter d'expertes que han de funcionar per força. És a dir, ha d'anar bé per força, i per tant segur que serà un èxit tot el dia d'avui, i també quan acabem amb la generadora, doncs també segur que els estudiants s'acabaran incorporant a totes les activitats, i per tant segur que haurà de funcionar. Bé, a mi em semblava que un dia com avui era important recordar dues coses, no? Que aquest any, fa 100 anys, de dues coses importants. Una, que es va instaurar per primera vegada a la celebració del Dia de la Dona Treballadora. Que ara ja no es diu el Dia de la Dona Treballadora, sinó que ara és el Dia de la Dona, perquè això suposa que a més treballadores ho som totes, les que treballem fora de casa i a casa, i les que treballem només a casa. Per tant, és el Dia de la Dona. I en segon lloc, perquè és una fita important per a la universitat, perquè també fa 100 anys que es va endegar el que era l'accés lliure de les dones a la universitat. Jo, per exemple, que sóc professora de pedagogia i a més d'educació infantil, quan els explico tant als meus alumnes que la Montessori, la Maria Montessori, va ser la primera metgessa d'Itàlia, i que per tant ja ho va ser en el 1902-1903, s'ho miren com una cosa estranyíssima, no? Pensant, com pot ser que fos la primera dona metgessa i que no hi hagués cap dona metgessa? I els dic, va tenir un coratge brutal, perquè aquesta dona després se'n va anar a estudiar a França, i després a partir d'aquí doncs, va començar a crear escoles a tot el món, i per tant va ser una viatgera empedernida i tossuda, però gràcies a ella es van aconseguir moltes coses i es va aconseguir dignificar l'educació infantil. Però en el nostre país, fins al 1910, les dones no van tenir lliure accés a la universitat, i per tant hi havien d'anar-hi camuflades, disfressades d'homes, etc. Per tant, encara que ara ens sembli impensable, fa 100 anys d'això, diríem que han canviat moltes coses, i hi ha moltes coses que encara han de canviar. Per exemple, una de les coses que han canviat són les lleis, com deia la mateixa Anna, o com més endavant ens explicarà l'Encarna Baudelón, no? Vull dir, les lleis del nostre país, sigui en l'Estatut, en la Constitució, o la mateixa llei d'igualtat, o les mateixes lleis europees, estan pregonant ja la igualtat entre homes i dones, i per tant, això és un fet. Si hi hagi la llei, tampoc vol dir que es garanteixi, no? I per tant, vol dir que totes les institucions i les persones en concret també hi hem d'ajudar que això pugui anar tirant endavant, no? Per tant, sí, hi ha hagut canvis legislatius, hi ha hagut canvis també a les universitats. Per exemple, molt abans que sortís la llei, el Consell Interuniversitari de Catalunya el 2006 va aprovar que que les universitats tiressin endavant plans d'igualtat, i això penso que va ser un encert, segurament un encert de les persones que vien, entre elles la Pepa Bru, en aquells moments, que era vicerectora, i per tant va ser una voluntat també de les universitats de tirar endavant els plans d'igualtat. I posteriorment, evidentment, hi ha hagut la llei del 2007, i aquesta llei és la que, d'alguna manera, ens obliga ara ja en les empreses que tenim més de 250 treballadors a generar plans d'igualtat. Però sí que vull constatar que les universitats, en aquest sentit, van anar per davant del que eren les lleis i, per tant, això és el que va ajudar a tirar endavant, doncs, després, doncs, que també, per exemple, hi hagi l'Institut Català de la Dona o hi hagi, que ja hi era abans, però vull dir que ara tinguem un Ministeri d'Igualtat a nivell de l'Estat, que això també és una novetat, que a vegades doncs, també provoca certs sarcasmes, però si no hi fos, també moltes coses no tirarien endavant. Per tant, em sembla que aquests fets són importants i són gràcies a la tossoneria de molta gent que ha aconseguit que això tirés endavant. També vull dir que avui dia, per tant, la majoria, ara ja, les universitats espanyoles, la majoria tenen plans d'igualtat. El nostre pla d'igualtat es va aprovar el 2008 i el 2009 s'ha aprovat la unitat d'igualtat. Per tant, hem anat tirant endavant, s'han anat fent esforços per tirar endavant i ens ve molt bé l'ajuda externa per continuar-ho tirant endavant. No? Perquè moltes vegades ens diuen, bueno, les lleis diuen no sé què, però després els diners d'on els trobem? Bueno, ja mirarem d'apretar, doncs, que també ens ajudin, que es col·labori, etcètera, etcètera, perquè això pugui tirar endavant. I és veritat que a vegades també es diu que les universitats som una illa dins de la societat, diu, home, però vosaltres heu de tenir plans d'igualtat, si vosaltres els homes i dones cobren igual, feu conciliació de la vida laboral i familiar, etcètera, etcètera. Sí, però també nosaltres hem de ser, el que deia l'Anna, una mica doncs, estrella i llum per tirar endavant en polítiques que després s'han de poder aplicar doncs, en molts altres sectors de la societat. Jo diria que, de totes maneres, i respecte a aquests 100 anys han millorat moltes coses. No? Per exemple, dèiem, bueno, fa 100 anys no hi havia dones a la universitat. En aquests moments, si ho mirem amb els percentatges d'estudiants, a totes les universitats espanyoles ja les dones són un 50%. Estan superant el nombre d'homes, d'estudiants, no de professors. És a dir, si ens agafem en el sector professors, el nombre, el percentatge de professors, i això és tant l'estudi que s'ha fet aquí en el Pla d'Igualtat, com si ho agafem amb la majoria d'universitats espanyoles, el nombre de professors homes supera amb escreix el nombre de professors dones. I, en canvi, també es gira la truita amb el PAS, amb el personal d'administració i serveis. Hi ha moltes més dones que homes. Això a nivell així. Ara, si ho mirem a nivells de càrrecs, llavors la cosa ja és molt diferent. El nombre de catedràtics continua sent molt superior a homes que dones, el nombre de càrrecs administratius continua sent molt superior al nombre d'homes i dones, i el nombre de rectores continua sent inferior, malgrat que Catalunya ja diria que som una illa. Jo fa un any estava a Mozambic i es va aixecar una persona de Madrid i diu anem molt enrere perquè a Espanya només hi ha una rectora. Dic, ep, al tant, això d'Espanya deveu parlar de la de Màlaga, però escolteu-me, si ens mirem a Catalunya, tenim 8 universitats públiques, de 8 universitats públiques, 3 rectores són dones. L'Autònoma, la de Girona i la de la UOC. Si mirem les 3 universitats privades que tenim, 2 rectores són dones, la de Vic i la de la Ramon Llull. Per tant, és veritat que dins d'11 en són 5, però el nombre és elevat si ho comparem amb anys enrere, amb 5 anys enrere, per exemple. Per tant, l'avenç ha sigut brutal. I el que sí que vull dir és que les dones, les rectores no són rectores perquè siguin dones, perquè tinguin cap quota. Són rectores perquè ho valen i perquè ho poden fer. I per tant, això em penso que s'ha de dir, és a dir, ho són per la vàlua personal. I també m'agradaria dir que les rectores també tenen una mirada especial respecte a com governar, que això també s'està traspassant a tot el que són, doncs, diguéssim, molts models i moltes recerques, i penso que això també s'ha de dir. No? I la mirada que tenen les dones respecte a la governança i les maneres diferents que tenen respecte als homes. No? També és veritat que hi ha dones doncs, que a l'hora d'exercir el poder doncs, també ho fan com si fos un home. No? Però en general sí que es constata que hi ha una manera de fer diferent, molt més atenta als problemes quotidians i als problemes de, la persona, de les persones. I que en general s'atribueix això al que deia ella, no? Que les dones ancestralment han tingut cura de les persones, siguin dels petits o siguin de la gent. I això doncs, fa que quan es governa doncs, també es tingui cura de les persones des d'una altra mirada, que és aquesta mirada més femenina però que a mi m'agradaria que també la llarga fos una mirada masculina. És a dir, em penso que tots hem de compartir aquests fets. Dit això, dius, bueno, doncs què hem de fer les universitats? És veritat que nosaltres hem avançat en aquests temes, hem avançat en temes de conciliació, hem avançat en temes de retribució, però jo diria que per ser mirall hem de contribuir amb allò que sabem fer les universitats. I amb allò que sabem fer les universitats són els tres àmbits fonamentals: la formació, la recerca i la sensibilitat. I amb això hi tenim responsabilitat. Hi tenim verdadera responsabilitat. És a dir, en quant a la formació, com molt bé deia ella, nosaltres hem d'instaurar dins dels nous plans d'estudis no només assignatures que tractin la igualtat de gènere, sinó que també hem d'introduir-ho transversalment a la majoria d'assignatures. No en fem res només de fer assignatures específiques, és a dir, és bo que se'n facin, però s'ha d'introduir aquesta transversalitat, aquesta mirada, a totes les assignatures. Podem parlar també, per exemple, respecte a la diversitat familiar, que jo, un dels temes que tracto, no? Jo dic, no en fem res de fer una assignatura específica de diversitat familiar. Mentre a matemàtiques el professor no sàpiga explicar un problema parlant d'una família monoparental o d'una família reconstituïda, això no transpua, és a dir, no s'hi val fer una classe específica i oblidar-ho. Això ha de transpuar, ha de ser un tema transversal a tot. I aquest ha de ser un empeny que hem de tenir i que és una de les línies estratègiques que vol desenvolupar també el nostre pla d'igualtat, no? Incidir en els temes de formació. Un altre, evidentment, és amb les línies de recerca. És veritat que tenim un grup de recerca específic en el DG, un d'específic. Després hi ha gent que tracta temes de gènere. Segurament hem d'incrementar això. Si augmenten els ajuts, doncs possiblement hem de treballar amb aquestes línies. Per què? Perquè la producció científica que es faci és la que acabarà ajudant a les polítiques que s'hagin de fer per la igualtat de gènere. I amb això hi hem d'insistir, és a dir, si la universitat té l'expertesa en la recerca, és evident que també ha de fer recerca en gènere i amb aquesta recerca contribuir a millorar tots els plans d'igualtat i tota la igualtat, diguéssim, a nivell social. I la tercera pota seria la sensibilització, és a dir, la sensibilització que avui fem, per exemple, amb aquesta jornada, però que s'ha d'anar fent permanentment. És a dir, nosaltres hem de ser el mirall de la societat i hem d'anar difonent doncs tot allò que pugui ser per la igualtat de gènere. I per tant, doncs hem d'intentar sensibilitzar. Per què? Perquè tot plegat ens ajudarà, jo diria, a fer més visible el que és la igualtat de gènere, ens ajudarà també a orientar polítiques, ens ajudarà també, jo penso, a generar noves masculinitats, que penso que això és important també, és a dir, no estem homes i dones enfrontats, sinó que el que estem és per treballar plegats, per anar junts, i per tirar endavant les coses cada un des de la seva mirada. Avui me n'alegro que hi hagi un home, a vegades vas amb actes d'aquests i no hi ha ni un, per tant, agrair-vos especialment que ho sigueu, perquè aquesta mirada vostra és la que ens ajudarà a canviar aquesta mirada. Per tant, la igualtat de gènere no és un tema només de les dones, és un tema de tots. I aquí tots hi hem d'intervenir i tots hi hem de col·laborar. I jo el que voldria dir també és que els temes d'igualtat ens han de preocupar també a nivell general. Ara, en aquests moments, a la Universitat de Girona tenim dos plans específics d'igualtat, el que és la igualtat de gènere i el que és la igualtat amb la discapacitat. També, que també està, diguéssim, recolzat per l'Unidiscat i, per tant, que depenen del discapacitat també, doncs, que tractem la igualtat. Però jo penso que encara hem d'anar més enllà. No serem tots iguals fins que no proponguem la igualtat a tots nivells. Quan dic a tots nivells vol dir, doncs, també la igualtat social. I per tant, fins que tothom no pugui accedir a la universitat. Quan dic tothom, vull dir no només amb la gent que té una beca per accedir, sinó aquella gent que necessita un salari i que si no té aquest salari no hi pot accedir. I amb això nosaltres també hi estem treballant amb aquesta línia per veure com es pot accedir. És a dir, és de justícia social que la universitat treballi per tota la vida. I per tant, si nosaltres hem de ser un mirall, ho hem de ser amb tot. Hem de promoure que totes les persones tinguin quina sigui la seva condició i que tinguin les capacitats per fer-ho, puguin accedir a la universitat amb igualtat de condició. Bé, per tant, aquesta és una mica la nostra aposta. Nosaltres continuarem treballant. Jo vull tornar a donar gràcies a la Teresa, vull donar gràcies a tots els ponents que heu volgut ser aquí, que us heu volgut acompanyar i que heu volgut participar en aquestes jornades, i novament torno a disculpar la rectora, que m'hauria agradat molt ser aquí, però, esclar, quan un està accidentat, s'ha d'acollir. Per tant, espero que la jornada vagi molt bé, que doncs, les conclusions que entreguem ens puguin donar llum i noves idees a tot el que és doncs, les accions que s'han de portar a terme en el Pla d'Igualtat, i espero que les podem portar totes endavant. Moltes gràcies.
Bé, doncs moltes gràcies per les vostres paraules, perquè realment són molt benvingudes. I abans de donar la paraula a l'Encarna Bodelón, només dir dues cosetes que abans m'he deixat, que la Unitat d'Igualtat té dos objectius també. Un és fer visibles els mecanismes visibles i invisibles de la discriminació, perquè només treballant en números de vegades no s'aconsegueix la igualtat, diguéssim, ara no estaríem, és una transformació social, és més que un tema de numèric, no? I d'instal·lació com a empresa de la igualtat, és evitar també la discriminació, doncs això, visible i invisible per unes relacions patriarcals que es poden donar als tres col·lectius de la universitat, i que m'ha agradat molt el que heu dit, perquè efectivament costa molt de visibilitzar, perquè un espai com la universitat, aparentment tan progressista i de més, doncs es fa molt difícil justament a vegades de mostrar on hi ha els espais de relacions de poder o de relacions de dominació que en els tres col·lectius poden afectar de manera més indirecta, si voleu, no? Això seria objectiu 1. I l'objectiu 2, doncs, és treballar amb la diversitat, també amb la diversitat de la producció de coneixement científic, on per transformar les relacions socials vol dir que hem d'incorporar el coneixement fet des de l'expertícia diferència sexual, des de l'expertícia igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i coneixement sobre perspectiva de gènere més relacional per implicar transformacions efectivament, no, que ajudin a fer-ho realment anar endavant, no? I en aquest sentit ja la mateixa comissió és prou diversa i encara hauríem d'aconseguir que ho fos més, perquè hi ha un tema que a part de la transversalitat és epistemologia i metodologia de coneixement de gènere, no? I que m'ha agradat molt també el que heu comentat abans de lo problemàtic que està sent en el moment en què hi ha un Ministeri de la Igualtat, en el moment en què es fan efectives polítiques públiques. Les hem de qüestionar segurament, però és la primera vegada que s'està fent això, i la primera vegada que s'explicita ajudar a grups d'estudis de dones, de gènere i feministes, que ningú mostra els números que hi ha hagut fins ara, on mai s'han donat ajuts, i ara es visibilitza en el moment en què es fa, és a dir, quan es fa una mesura d'acció positiva, sembla que és injusta perquè abans no s'ensenyen tots els números de discriminació anterior que hi havia, no? Llavors, mira, moltíssimes gràcies per les vostres paraules, agrair-vos que estigueu aquí amb les agendes que ara mateix teniu, i jo, si us sembla, doncs ja passo la paraula, no, a la primera ponent d'avui. Sí? No sé si teniu alguna cosa més a dir. Doncs moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies, eh? Vinga.